Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. Molt pendents a aquesta hora de la Moncloa, on està previst que comparegui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per anunciar si dimiteix o es queda el govern espanyol. Minuts abans, el president ja ha acudit a Zarzuela per comunicar la decisió al rei Felip VI. El líder del PSOE farà un missatge institucional des del Palau de la Moncloa sense la presència de periodistes. I després de reunir-se amb el rei Felip VI, Pedro Sánchez ha convocat el seu nucli més proper, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el ministre de Justícia i de Presidència, Félix Bolaños. Recordem que dimecres passat el president va publicar una carta a les xarxes socials on anunciava que es donava 5 dies per reflexionar si volia seguir al capdavant del govern, tot plegat a causa de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, arran d'una denúncia de Manos Limpias per un presumpte tràfic d'influències. A aquesta hora tots els escenaris estan oberts. La possibilitat que Pedro Sánchez continuï al capdavant del govern espanyol, que se sotmeti a una qüestió de confiança, que dimiteixi i convoqui eleccions d'aquí una mica més d'un mes. Escoltem Pedro Sánchez.
Que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar, como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Y seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pedro Sánchez, que ha decidit i ha decidit quedar-se. Júlia Julbé, aquestes són les declaracions de Pedro Sánchez aquesta hora des de la Moncloa. Moltíssimes gràcies per tot l'informatiu. T'escoltem a les 12 del migdia.
Sí, endavant, Joan, gràcies.
Gràcies, fins ara.
...revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados, una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias.
Aquestes han estat les paraules de Pedro Sánchez des de la Moncloa. Per cert, que quan ha anunciat que es quedava, s'ha escoltat un crit des de la Moncloa. Jo crec que s'ha sentit fins a Barcelona. Déu-n'hi-do el crit que s'ha escoltat a Moncloa. Cosetes, tinc un missatge de WhatsApp, no diré aquí, però tinc un missatge de WhatsApp a Enric, Àngel, Toni, que diu: s'ha quedat amb nosaltres, eh?
Jo llegia un tuit ara que deia que potser realment es volia dimitir, que és la reacció doncs, a la pressió també del moment. Jo el que sí que crec, no? Ara estàvem comentant-ho aquí, em permeteu que ho expliqui, no? Que estàvem dient que ens faltava algú més, no? És a dir, que molt bé, s'ha complert la teatralitat, l'emoció, la solemnitat, Per això, si ha de significar alguna cosa, ha de ser quelcom més que paraules.
Vale, obrim això, ja, Enric. Si això ha de significar alguna cosa i hi ha nou escenari, és que Pedro Sánchez ja ha dit que no es pot permetre a aquest país que passi el que ha passat amb la dreta, l'extrema dreta, el control d'alguns mitjans de comunicació o el seu finançament, el control o el seu finançament d'alguns jutges, etc, etc, etc. Clar, la pregunta a partir d'ara és, si això no pot passar, però tu continues de president, què faràs al respecte?
Doncs des de Comuns i Sumar...
Perquè alguna cosa has de fer.
Des de Comuns i Sumar posarem i plantejarem l'agenda que ha de ser de reforma. És el Consell del, el Consell del Poder Judicial, que és una de les peces claus. I després hi ha tota una sèrie de polítiques que tots els grups que donen suport i que fa molt temps que demanem que ha de moure's el Partit Socialista. Des de la llei Mordassa, que recordo que en veritat està feta precisament i que permet aquestes pràctiques, i també accelerar l'amnistia, la plurinacionalitat, perquè al final totes aquestes coses que semblen menors, com la plurinacionalitat, defensa de les llengües, etc, la pluralitat política, és contra el que lluiten tots aquests que faran l'Ofer i que volen i creuen que l'Estat és seu. Per tant, molt bé, dit això, estem contents. O sigui, jo he sigut el primer que m'he alegrat de que segueixi el president per tot el que significa i perquè el mandat del juliol segueix. Ara, el Partit Socialista ha de respondre amb quelcom més que un missatge, i és concrecions. I aquestes concrecions hi ha molta gent que sabem quines són i que fa temps que les demanem i que som la garantia de que el Partit Socialista s'hi posi i s'arromangui. I no arrossegui els peus com ha fet fins ara. Que l'Ofer no es va inventar fa dos dies, fa massa temps que el patim a l'Estat, i que aquí sí que hi ha una coalició àmplia a nivell de l'Estat on ens hi trobarem.
Àngel.
Jo que m'he equivocat, com sempre.
Jo, com molta altra gent, pensava que dimitia.
No.
Com molta altra gent.
M'equivoco molt sovint i doncs una vegada més m'he equivocat, perquè em quedo una mica amb una sensació... una mica d'estupefacció, de dir allò que jo abans deia no pot ser, doncs és. És a dir, que després d'aquests 5 dies públics de reflexió i meditació surts i dius, continuo, i 3 punts suspensius i no passa res. Jo crec que això no l'afavoreix, ni a nivell personal ni al Partit Socialista. Però, en fi, és la decisió que ha pres, i com sigui que jo abans deia que hi havia aquests elements personals als quals tots estem subjectes i que tots podem tenir una baixada fins i tot patològica a nivell psicològic, doncs, escolta, aquest home també té aquest dret a tenir-la, i l'únic que se li podia retreure és aquest anunci públic, que és el que hem dit abans. Per tant, un cert desconcert per part meva, desitjar que recuperi a nivell personal aquesta situació, diguem-ne, d'estrès o predepressiva que ha tingut, i endavant. Jo crec, insisteixo, que en el cas, per exemple, de Catalunya, ara ja tornant a la nostra petita o no tan petita realitat nacional de país, no afavoreix les opcions del Partit Socialista, i paradoxalment, i potser m'equivoco també, Enric, crec que us afavoreix a vosaltres. Insisteixo que no és rellevant.
No, sí que és veritat que l'exigència, la contundència, diguéssim, amb el que creiem i poder-ho empènyer, nosaltres hem estat molt clars. Nosaltres sí que volem un canvi a Catalunya, i té molt clar el cap a on va, i en quines polítiques vol. Nosaltres hi estarem. Vull dir que en aquest sentit, benvingut. Ja dic, alleugiment per el que significa el mandat del juliol. I la doble aposta que deia, no, abans, doncs portem-ho també a Catalunya, aquesta aposta d'acceleració, de reformes, de compromisos i de blindar serveis públics.
Me'n vaig un moment de mare i torno de seguida, sí. Ho dic només perquè ho comentàvem aquí, coses de la política que està molt bé que passin. Està molt bé que passin. Fa 2 hores que Carles Puigdemont, i ens ho deia abans l'Enric, tuitejava el següent. Aquesta matinada s'ha mort la mare, la Núria Casamajor i Ruiz. Tots els meus germans han pogut estar al seu costat fins al final i no li ha faltat l'escalf ni l'excel·lent tracte humà professional del personal dels hospitals Trueta i de Girona. Se n'ha anat massa aviat. Tanmateix, la mà de la meva filla ha estat també la meva i d'alguna manera jo també hi era present. Ha tingut una vida plena i se n'ha anat sense patir, que descansi en pau. Per què llegeixo aquest tuit de Carles Puigdemont ara? Perquè una de les primeres persones que l'ha contestat i li ha contestat rep el meu condol, que en pau reposi, ha estat Alejandro Fernández, cosa que em sembla perfectíssim.
I tant, i tant. Des d'aquí també el meu condol al president Puigdemont, i una mica apreto els punys també d'aquesta profunda injustícia de que aquest home porti tants anys a l'exili per una qüestió que en qualsevol país democràtic, i aquí el president Sánchez ha dit que són un exemple i un referent mundial de democràcia, doncs es denota que no és així. I, per tant, molta ràbia que el president Puigdemont no hagi pogut acompanyar en els seus darrers moments tant el seu pare com a la seva mare.
Toni, va, ara sí. Reprenem on...
Em permets una cosa?
Sí.
Des de Comuns hem estat sempre a favor d'aquesta anomalia, que és que ningú pugui estar al costat dels seus sers estimats quan moren, que em sembla una de les coses més profundament dolorosa quan algú li passa.
Li ha passat a Toni Comín.
Ho hem intentat. I crec que, en aquest sentit, hem defensat sempre el que hauria de ser una normalitat, i per això és important aquesta part humana. Després, quan un mira Twitter... Fins i tot quan els polítics són humans, hi ha qui s'encarrega de deshumanitzar-los, i és també molt injust, perquè segurament no ho he mirat, però si ho miréssim el fil de tuits de l'Alejandro, rebria tota una sèrie d'odi innecessari, quan segurament ho ha fet sincerament, que també ens hem de fer mirar també totes les persones que quan usem les xarxes,
Parlant de... Tornem a la declaració de Pedro Sánchez, i ho deixarem aquí, que ja ha dit que ja es quedava com a president. Em falta només per escoltar el Toni. Clar, jo entenc que moltíssima gent, ara pensi... Total per això?
Bueno... Jo llenço pregunta, només, no? Vull dir, no m'atreveixo en aquests moments a dir res més.
Ets el que més t'hi has acostat.
No he parlat de cap opció.
Però una mica anava per aquí,
De cap opció. Però en qualsevol cas, la pregunta pertinent jo crec que és, i ara què? No?
Clar.
Vull dir, com deia l'Àngel, en aquest sentit... no fas el que fas per continuar igual, ni molt menys amb més embranzida, com ho ha dit, no? Vull dir, alguna cosa ha de fer. Perquè és que, si no, la seva figura política queda una mica en entredit, no? Dic jo, no acabo d'entendre molt. En tot cas, escolta, Enric, que tinguis una bona campanya, perquè ara sí que comença la campanya electoral. Ara comença la campanya electoral, que en aquest sentit no l'hem començada, perquè jo tinc la sensació de no estar en campanya electoral, en aquests darrers dies, perdoneu-me.
Ara sí que escoltarem declaracions de tothom en resposta al que ha passat ara mateix a Moncloa. Mira, una de les primeres és un altre tuit, en aquest cas, d'Òscar Puente, que tuiteja, i no sé com dir-ho això. Sabeu el crit de Cristiano Ronaldo?
No.
Doncs tal qual ha tuitejat això, aquell crit de Cristiano Ronaldo, que ell sí, molt llarg.
Bueno, és caure en l'oportunisme quan has estat explicant una altra cosa. No?
Els crits ahir de és el puto amo, està totalment fora de lloc, són ridículs i no apunten en una bona direcció pel Partit Socialista.
Bueno, en aquesta dinàmica de polarització és el que jo em referia. Ni una banda ni l'altra. Però en qualsevol cas, jo crec que hem d'esperar alguna cosa més. Potser no avui, perquè no volia dir-ho, però en qualsevol cas crec que hem d'esperar alguna cosa més en l'acció de govern, en aquest sentit, un gir, no?, que respongui a aquestes reflexions durant aquests darrers 4 anys.
Una cosa, que ara que s'acaba la tertúlia, que hem parlat avui de mitjans que enfanguen, de mal periodisme, però volia posar en valor, contra tot això que parlàvem de que ha provocat aquesta crisi, que és que també hi ha espais on un se sent acollit i que es pot fer un debat intel·ligent i amable, i aquesta ràdio, i tu com a responsable, crec que cal posar-ho en valor, perquè és tot l'oposat del que hem criticat, i per tant, si assenyalem una part, hem d'assenyalar també la part bona i el bon camí.
Gràcies, Enric. Em permets una cosa, ja que estem fora de tertúlia?
Sí.
Ho faig perquè hi ha bon rotllo, si no ho faria, Per aquesta casa han passat Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa, Clara Ponsatí, Salvador Illa, esperem Jessica Albiach.
En tant temps que estigui venir.
Ens el mirem, Toni Picó, Enric Bárcena. Moltíssimes gràcies per quedar-vos una estona més.
Bon dia.
Anem a publicitat i de seguida parlem de tot plegat amb un entès com Jesús Palomar, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen de les 11 del matí, ens n'hem assabentat amb compareixença en roda de premsa de Pedro Sánchez, no roda de premsa no, perquè no hi havia periodistes, en compareixença des del Palau de la Moncloa, Pedro Sánchez ha anunciat això.
Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Això és el que anunciava Sánchez. D'aquesta hora en volem parlar amb un politòleg com Jesús Palomar. Ja en vam parlar fa una setmana després de la carta a la ciutadania que va fer pública Pedro Sánchez. Doncs bé, el tornem a saludar a aquesta hora, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Jesús Palomar, què tal? Molt bon dia, gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Jesús, la gran pregunta que es deu fer moltíssima gent és: i ara què?
Bueno, ara doncs, continua Pedro Sánchez de president, però, clar, evidentment, més que l'ara que és, les conseqüències del tot plegat, no? Uh-huh. I, segurament, per una banda, doncs, ell s'ho ha reforçat com a líder popular, no? Li faltava, potser, aquest, diguem-ho així, suport clar, com s'ha mostrat aquests dies en diferents manifestacions, per xarxes socials, a diferents sectors, etc. Però bé, també pot passar que una mica se li giri en contra, perquè clar, evidentment ell ha fet un ús de humanitzat o ha intentat humanitzar el que és la política i el càrrec institucional, però també sentirem veus criticant-lo, doncs, que ha estat un fet calculat, oportunista, és a dir, aquí hi ha el doble joc a nivell comunicatiu, a nivell de quines interpretacions es poden fer del tot plegat, no? I evidentment això... bueno, segurament és un joc de sumarrestes.
Clar, a la primera cosa de l'Iaraqué, o a les conseqüències de tot plegat, una de les grans preguntes, almenys que tinc jo, i crec que per gran part de la ciutadania també la tindrà, és si es queda, i ha anunciat que es queda, alguna cosa haurà de fer al respecte. És a dir, un president que es pren 5 dies de reflexió perquè diu que la dreta i l'extrema dreta espanyola l'estan acusant a través dels mitjans de comunicació judicialment, el seu entorn familiar, etc, etc. La denúncia ha quedat evident, però si et quedes és que alguna cosa n'hauràs de fer al respecte, entenc.
A veure, per una banda, l'oposició continuarà fent el que ha fet fins ara. Una altra cosa és la reacció popular que faci que generi aquesta acció de l'oposició. Però diguem que els favorables o els que estan a favor d'aquests posicionaments més extremistes, més d'assetjament i tot plegat, doncs continuaran a estar a favor. I els que estan en contra o el que li donaven suport segurament ara es visualitzaran una mica més. Què pot passar? Doncs segurament jo crec que els mitjans de comunicació baixaran el to. No tots, els més extrems, els més extremistes, els que tenen un perfil ja molt posicionat, doncs continuaran fent la seva i no s'espera una altra cosa, no? Però segurament altres mitjans més, bueno, més centrats, perquè ens entenguem, uh-huh, que no que fins ara només s'havien apuntat a la juguesca de tirar endavant, d'apretar, segurament no apretaran tant, no? O sigui, algú potser frena una mica les declaracions i els mitjans que mai han fet, bueno, que han sigut molt independents o que han fet, no han seguit el joc a l'extrema dreta o a la dreta, doncs no ho faran perquè no ho han fet fins ara, no? Per tant, segurament els mitjans de comunicació rebaixaran el to, l'oposició no, i a nivell judicial, bueno, la justícia va al seu camí i contra ell no hi ha res, de moment, i contra la seva dona simplement està investigada.
Clar, em deies, Jesús, la dreta, és possible que ataqui per aquí, per aquests 5 dies de reflexió total, per quedar-se quedant, etc. Me'n vaig, però, també cap a l'esquerra. És possible que el PSOE, amb els actes que hem vist aquest cap de setmana des de Ferraz, totes les concentracions, els líders també concentrats a la seu de Ferraz, amb aquell comitè federal extraordinari, en el que tampoc era evident hi va participar Pedro Sánchez, etc. És possible que el PSOE hagi intentat aglutinar l'esquerra espanyola al voltant del socialisme i carregar-se d'aquesta manera ja no Podemos, que poc li quedava, sinó també Sumar, etc.
Jo crec que segurament podria ser una lectura, però segurament el socialisme no és que estigués dividit, però tenia certes problemàtiques internes, no? De dir, bueno, sobretot, per exemple, en temes com l'amnistia, no? No tot el socialisme estava unit amb aquest tema. I qui ha impulsat aquesta acció a nivell del Partit Socialista és Pedro Sánchez, no? Per entre altres, eh? O no tot el Partit Socialista veu amb bons ulls que EH Bildu els doni suport, per exemple, o que Esquerra Republicana els doni suport, o que Junts els doni suport. Hi ha determinades friccions que jo crec que el que ha fet Pedro Sánchez és, diguem, carregar-se aquestes friccions i diu, bueno, si em valideu a mi, valideu el que faig. I el que faig és una llei d'amnistia, rebre un suport de Bildu, rebre un suport d'Esquerra Republicana, rebre un suport de Junts, i això el valida com a... O sigui, referma el seu lideratge intern, que de retruc rasca, diguem, vots o rasca afiliats o militants o simpatitzants d'altres partits de l'esquerra, doncs podria ser una conseqüència, però jo crec que la conseqüència més gran és la unitat interna del PSOE, que no és que estigués en entredit, no, el seu lideratge no estava en dubte, però sí hi havia certes friccions, diguem-ho així.
Dit això, entre aquestes certes friccions que hi havia a l'esquerra i també al Partit Socialista, més les que hi ha ja a la dreta, aquesta opció final de Pedro Sánchez de quedar-se cap a on ens conduc, cap a on ens porta, cap a la crispació política o cap a certa suavitat de continuació de la legislatura? Quin escenari ens podem trobar?
Bueno, aviam, els que crispen, bàsicament, encara han crispat en tota la legislatura, seguiran crispant, és la seva feina, i no saben fer una altra, no, diguem. O no tenen... Potser el Partit Popular redueix una mica el to, però és poc esperable que Vox ara digui, ai, pobre, no? No l'apretem tant. Per tant, segurament no és que hi hagi menys crispació o més allò, diguem, delicadesa, sinó que simplement a les conseqüències d'aquesta crispació, és a dir, com veu la gent aquesta crispació, com veu la gent els atacs a Pedro Sánchez, o a qui sigui, en general, com veu la gent els atacs dels polítics fora de l'àmbit polític, no? Tocant l'àmbit personal, l'àmbit familiar, l'àmbit, aquests àmbits, no? Aquests espais. I això segurament és el que surt de tot això, que la gent aprengui que hi ha àmbits que no és que un polític és públic, és evident, però no tot és públic d'un polític, no? I, per tant, a la gent segurament no li agradarà tant que s'ataqui a la família, s'ataqui a la dona, s'ataqui a l'entorn. Bueno, com a polític, doncs, diguem, és legítim cert rebuig i certa, fins i tot, crispació, certa. Però en aquests entorns no.
I finalment, Jesús, havíem escoltat els dies anteriors a Yolanda Díaz, líder de Sumar, però també vicepresident del govern, donar tot el recolzament a Pedro Sánchez. Aquesta darrera decisió reforça aquest govern de coalició?
Segurament. De la mateixa manera que hi ha friccions dins del PSOE, encara més podien haver friccions amb un altre partit com Sumar, no? Una altra confluència de partits. Per tant, ha unit més en aquest àmbit, segurament continuem tenint discrepàncies dins del govern, perquè això és lo normal en un govern de coalició, però diguem que han reforçat el lideratge. Al final s'ha reforçat el lideratge, i això és rellevant.
N'estarem pendents de, també d'aquestes reaccions que es vagin donant a partir d'ara. Jo crec que Yolanda Díaz parlarà, jo crec que Núñez Feijo, evidentment, que parlarà, i jo crec que els caps de llista de la campanya política per les catalanes també aniran parlant. Jesús Palomà, professor de la Universitat de Barcelona, politòleg, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i comentar-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres, mentrestant, que continuem la caravana.
La caravana. Criatures fantàstiques.
Criatures fantàstiques. Oriol Julià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Podríem parlar aquest matí de moltes criatures fantàstiques.
En parlarem.
Parlarem, eh? Mireu, va, aquest dijous 2 de maig és el Dia Mundial, aquest dijous que ve, eh? És el Dia Mundial contra l'assetjament escolar, per tant, també ens posem avui seriosos en aquesta qüestió, perquè la nostra secció sobre educació volem precisament posar el focus en aquest tema tan dur. Tinc algunes dades, i és que segons les conclusions d'un estudi elaborat fa uns mesos per la Universitat Complutense de Madrid, s'estima que a Espanya pateixen assetjament escolar 2 alumnes per aula, cosa que equival a més de, poseu-vos les mans al cap, 220.000 estudiants. A l'altre extrem de la balança trobem uns 74.000 assetjadors, és a dir, un per cada 2 classes. Aquestes situacions, sens dubte, han anat a més després de la popularització de telèfons intel·ligents, telèfons mòbils, de les xarxes socials, quan les vexacions i les agressions al pati del col·legi han donat pas a un assetjament més cibernètic, el que coneixem tots com a ciberbullying. En alguns dels casos, per cert, amb tràgics desenllaços. I per parlar-ne de tot plegat, el saludàvem ara, el president de l'equip CER, Oriol Julià, que ja el tenim a l'estudi. Oriol, parlem d'un tema tan bèstia com aquest. Jo crec que el primer que hem de fer és preguntar-nos, perquè ho tinguem tots clar, perquè tots ens en fem una idea, però al final acabem fent una amalgama de coses i no sabem què és i què no és. Què és l'assetjament escolar? Quan parlem d'assetjament escolar, és a dir, quina és la segur que ho has sentit moltes vegades, Oriol, allò de... És que això no és assetjament escolar, és que això és coses de criatures i és normal que es barallin. Doncs bé, quina és la línia que separa una cosa de l'altra?
Bona pregunta per matisar, però respondre el que vulgui.
No. Sembla perfecte.
No, és que feia la reflexió veient tot el que està passant i la compareixença del Pedro Sánchez.
I uf, quin dia.
Clar, i deia, com volem que no hi hagi bullying a les escoles? La gent, encara estem amb aquestes estadístiques que han baixat respecte a quan nosaltres vam començar a treballar el tema de bullying. Fa 20 anys que nosaltres l'estem treballant.
I... A veure, avui Pedro Sánchez, que és que m'ho he apuntat i tot, perquè ho ha dit a la compareixença i a mi m'ha sorprès pel caràcter contundent, ha parlat de víctimes i agressores.
Tal qual. És que ha parlat d'això i ara el Jesús Palomar parlava clarament d'assetjament, no? De
que... Sí, sí, sí.
Però sembla que ho normalitzem en política perquè ho parlava com una estratègia, no? Aquesta estratègia d'assetjament... No és una estratègia, és violència. I ho hem d'entendre com a tal. Aleshores, quin és el límit que hem de viure a l'escola? Cap. Tolerància 0 a la violència 0. En el moment que una violència més es dona 2 cops, és un maltractament. Sí? Només que es doni 2 cops, amb una intenció, amb unes característiques, cuidado amb el titular. Uh-huh. Si hi ha una sèrie de checklist, de punts que es donen, intenció, consciència, percepció de dolor, continuïtat d'aquestes agressions o violències, segurament ja estem parlant de bullying. I a vegades ens costa parlar de bullying perquè són petits, però no passa res. Si és que és un reflex. Si en la societat comprem aquest tipus d'estratègies com l'assetjament cap a un polític, cap a quin sigui, cap a la feina...
És boníssima aquesta, eh?
Clar, si ho comprem això...
I pensem tan poc...
Clar, què estem venent a l'escola? L'escola és un reflex, ja ho diem.
És que ja no estem parlant d'assetjament a la societat en general, que també,
Clar.
Que també.
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'assetjament en la plana major, en líders polítics.
Clar, i això ho ha vist tothom. Això ho ha vist tothom. Si aquesta és una estratègia que comprem com a estratègia i no com a violència, i per tant la normalitzem, i diem que és factible, que això es pot fer, perquè un nano, quan dintre de la seva limitació, perquè encara no s'ha generat tot el procés, perquè un nano no ha de voler fer això? Clar. De sobte ho té justificat. Diu, jo em sento malament, fent això m'he sentit bé, perquè a vegades... És simplement això, hi ha un sentiment d'experiència de poder, de sentir-me bé, i jo he vist que això es fa. Pues jo em fico amb aquest, li tiro tot el vaixell a sobre i a partir d'aquí ja farem.
Tu creus, Oriol, que en som poc conscients que les escoles solen ser la reproducció del que els nens, del que els nens i nenes veuen no només a casa, sinó a la nostra societat?
Nosaltres, per començar a girar el discurs, perquè em veig indignat, ja em veig, i saps
està
que...
Està molt bé que avui tractem això, està molt
sí,
bé.
No? Sí, i que ho relacionem. Però vull portar-ho cap a la part pedagògica, que sempre és la nostra, no? Nosaltres, al final, això ho entenem com a positiu. És veritat, és un reflex. I és un reflex perquè són una microsocietat, són sistemes. Els nanos, on poden reproduir el que veuen en el món adult? Aquí. On reprodueixen el que veuen entre els seus adults, que són entre ells són iguals, doncs jo ho reprodueixo quan estic en igualtat. I quan estic en igualtat són els grups de classe, d'amics, de... Aleshores, tot ho porto cap aquí. Ara, això és una bona oportunitat, perquè si realment volem canviar el món, es canvia explicant-li als nostres fills que això no està bé. I que això no es compra, i que hi ha gent que arriba a fer-ho perquè, com a societat, fa uns quants anys fèiem coses que ara ja no fem perquè les hem millorat.
Sí.
I que ells els hi toca millorar-ho.
Suposem que algú té un fill o una filla que està patint bullying a l'escola. Què pot fer per intentar evitar que això passi?
M'agrada que ho portem cap aquí. Mira, és difícil... El primer que diria és que si ja està patint és difícil evitar-ho, no? Però que hi ha una sèrie de protectors familiars per tal de detectar-ho ràpid o de que la gent, els nanos, ho puguin avisar, digues.
Et puc tallar? I ara hi tornem,
sí.
Aquesta pregunta?
Sí.
Però jo crec que el primer que cal fer, i així jo crec que m'ho heu ensenyat molt vosaltres, tant tu com la Laura i l'equip CERT, per tant, que és intentar entendre el que li passa al nano.
Clar.
I per tant, com que el primer que hem de fer és intentar entendre el que li passa al nano, el primer que em passa pel cap preguntar-te, Oriol, és per què li costa tant al nen dir que pateix assetjament?
Mira, molts nanos que he tractat jo directament, en algun moment es preocupen pels seus pares. Aquest és un element que em crida l'atenció. Bueno, ja no em crida l'atenció perquè passa molt sovint, però els hi sap greu que els seus pares ho passin malament. Se sent culpable, a vegades es connecta amb la culpabilitat, de fer mal als seus pares si se n'adonen que ell ho està passant malament. A vegades no volen veure els enfadats, a vegades no volen veure els tristos. No? Aquest és un element que costa. L'altre element ja és intern, és la vergonya. Hi ha un punt de vergonya, però no de vergonya de pudor, sinó de vergonya de com pot ser que a mi, sobretot amb adolescents això passa molt, com pot ser que a mi m'estigui passant això? I com m'avergonyeixo, no ho accepto, i per tant, com no ho accepto, no ho dic. Aquests són dos elements claus. La por a fer mal als pares i la pròpia vergonya de reconèixer que això m'està passant.
Val, anem a la següent. Quins elements tinc jo perquè encara que el crio no m'ho digui, jo denoti que allà algú no va bé.
Tant indicadors, això és tant per famílies com per escoles. Indicadors de canvis. Com que estem en express, parlaré només dels canvis. Canvis. Si el meu fill, no normalitzem les coses, si el meu fill abans anava amb quatre amics i ara no va, no normalitzem. Anem a veure per què. Perquè molt dels casos de bullying que tractem, sobretot entre primària i secundària, a primària eren amics i a secundària resulta que es reparteixen rols d'assetjador i víctima. Per tant, ostres, anem a veure els canvis. Canvis d'humor. No, és que és adolescent, és normal que hi hagi canvis d'humor. Sí, però anem a veure el per què. Qualsevol canvi de rendiment acadèmic. No, és que el meu fill ha arribat aquí i ara és un vago. Però abans no ho era. doncs...
Ha passat alguna cosa,
ha passat,
no?
Alguna. Potser està anant a l'escola i, clar, no està amb el cap per pensar en segons què. És qualsevol indicador d'aquest tipus. A partir d'aquí, irritabilitat, canvis sobtats d'humor, tendència a tancar-se, l'apatia...
Et preguntava, com a pare, què puc fer? Però com a pare, a més, què li puc demanar a l'escola que faci?
Mira, aquesta pregunta m'agrada molt, perquè així com també com a express em sembla de la més important. D'entrada, jo faig un missatge clau. No li demanem a l'escola que no hi hagi bullying. És impossible, ja us ho dic ara, és impossible. Aquestes estadístiques es poden baixar, però que no hi hagi bullying mai és impossible, perquè només cal que un nano estigui amb una carència emocional, estigui amb una experimentació del poder, estigui amb una... situació familiar canviant pel que sigui, o una desestructura pel que sigui. Només cal que hi hagi alguna cosa d'així perquè algú s'hi posi en rol d'agressor. I si algú s'hi posa en rol d'agressor, pot haver-hi bullying independentment de tot el que faci l'escola. L'escola li hem de demanar que tingui, que això també li demana la llei, un bon programa de convivència, que treballi aquest tema amb els nanos, que ho treballi a través de l'educació emocional, que ho treballi a través de la transmissió de valors. Òbviament, tot això ho hem de demanar. A l'escola li hem de demanar que tingui detecció precoç, que tingui detecció preventiva continuada, superimportant, que de seguida se n'assabenti de si passa alguna cosa. I a l'escola li hem de demanar que activi protocols i que no tingui por a dir-li bullying. I jo, en el meu cas, demanaria també que no fos punitiu, que hi hagués conseqüències, que hi hagués límit, però que fos cap a la reparació, vale. Que no fos només punitiu.
Mira, dues preguntes rapidíssimes respecte a això. La primera, tenim protocols adequats?
Tenim cada vegada millors protocols, en especial a Catalunya. A Catalunya, el Departament de la Gent està, i programes com l'equip ProBullying, oficials i treballats també amb l'equip CER i PDA Bullying, que hem participat. Hi ha protocols cada vegada millorats. Què és el que necessita l'escola? Per exemple, el programa de l'equip ProBullying els hi facilita. El que necessita l'escola no és tenir un protocol penjat a la web. El que necessita és interioritzar-ho, convertir-ho en un, com l'equip ProBullying, en un programa d'innovació pedagògica per la pròpia escola.
I anem a la darrera, em deies, sisplau que no es castigui amb caràcter punitiu.
Només punitiu.
O sí. Només punitiu a l'agressor, vaja. Jo sé que és una pregunta molt delicada, que ens podríem estendre durant molt de temps, i de fet ho farem els propers dies si cal. Però fins a quin punt, em ve molt de gust fer aquesta pregunta, perquè a vegades s'ha posat sobre la taula, fins a quin punt hem d'entendre que l'agressor també és una víctima del sistema?
Tal qual. Mira, ja saps que treballem...
Això no vol dir justificar, eh?
No, clar. Comprendre no és justificar, totalment d'acord. Primer de tot, a nosaltres ens agrada molt parlar de rols, com abans et deia, no? S'han repartit rols, assetjador i víctima. Per què? Perquè el primer que hem d'entendre és que és un nano que ens estimem, que ens apreciem, que no deixa de ser el nano que hem vist créixer, que pel que sigui s'ha posat en aquest paper. Per tant, jo l'he d'ajudar a sortir d'aquest paper. Aleshores, per què ha entrat en aquest paper? Doncs per tot això que hem dit a l'inici. Ara, no el criminalitzem, no és malo. Anem a treure'l d'aquí, anem a ajudar-lo a sortir d'aquí.
Oriol Julià, president de l'equip CER, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta edició express, eh?
Perfecte,
i tornarem
gràcies.
La setmana que ve amb edició més llarga, edició deluxe.
Una abraçada.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
I bona feina.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. l'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem Illa, president. Força per governar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
Ja no hi ha platja, l'onatge se l'han passat. La pols sahariana transforma la neu.
A veure, això que estem escoltant és Les veus de l'endemà, una de les cançons que podreu sentir al nou disc del baixista d'Amics de les Arts, Pol Cruells. Planeta Miret és un disc intimista, ple de referències eclèctiques i amb una gran aposta per l'experimentació i la improvisació. El divendres va presentar-lo al Cinema Maldà de Barcelona i avui volem parlar-ne amb ell de tot plegat a la caravana. Pol Cruells, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia.
Sents cantar les veus de l'endemà.
Però, Pol, el divendres, ara ho dèiem, vas fer el concert de presentació del disc. Què tal, com va anar tot plegat?
Molt bé, supercontent, perquè a més estava obert a tothom, però sobretot estava pensat també perquè tots els Berkhammers, que en dic jo, la gent que va participar al Berkhammer del disc, poguessin venir, gaudir-lo, disfrutar-lo. Vaig poder fer entrega de totes les recompenses, els discos, la gent que volia la discografia completa, etc. Fins i tot uns altaveus acústics d'aquests pel mòbil.
Oh, boníssim.
Sí, aquests altaveus pel mòbil, perquè la gent s'està acostumant a escoltar la música de qualsevol manera amb el mòbil i bueno, almenys poder-ho fer en condicions.
Gràcies per la part que em toca. Pol, ara ens ho deies, un disc que neix d'un Berkami. Per què fer-ho així?
També perquè volia saber una mica qui hi havia al darrere, perquè l'anterior el vaig publicar el 2019, després va anar bastant bé, vam presentar-lo arreu, però després va venir el 2020 fatídic amb el confinament, el Covid i tot plegat. Després hem estat de gira amb els Amics de les Arts, que toco el baix amb ells, com deies, i no he tingut temps de fer res més meu. I llavors volia saber una mica si encara hi havia gent que li venia de gust donar-li suport i seguir-me.
S'ha donat una situació curiosa, i és que un dels tertulians que ens acompanya normalment cada dilluns es diu Àngel Miret. I nosaltres hem dit, calla, que avui presentarem un disc que es diu Planeta Miret.
Wow, sí,
però
sí.
No té res a veure, eh? D'on ve el Planeta Miret?
El Planeta Miret, aviam, ve ser com una hiperreferència que pels sabadellencs té molt sentit, però pels de fora no tant, però sabeu aquests noms que es van repetint en el temps? Anterior al meu disc hi va haver a Sabadell un bistrot de tipus francès, aquests llocs on fan fondus i frufrus i aquestes coses al centre, llavors per una gent d'una època i d'una zona va tenir molt, doncs, era un lloc bohemi on anaves doncs, el primer sopar romàntic o aquell sopar important perquè era un comiat o bé era un retrobament, però és que la gent d'aquest restaurant li havia posat per una narració curta de Joaquim Sala Sanahuja, que també és un escriptor de Sabadell, que es deia Planeta Miret, i ell es va inventar aquest títol d'una narració una mica surrealista per un cas que hi havia hagut a Sabadell quan ell era jove, que va ser el cas Miret, molt famós per uns farmacèutics, i resulta que els Mirets són una família històrica de farmacèutics catalana molt prolífica, molts nets, molts fills, etc, i els Miret han estat farmacèutics tradicionalment l'últim segle, diria jo, arreu de Catalunya.
Quin Pol Cruells i quines històries hi trobarem en aquest Planeta Miret?
M'ha sortit un disc, com deies, una mica més intimista, tot i que sempre m'agrada parlar de temes mediambientals, com la cançó que sonava abans de Les veus de l'endemà, que està rodat el videoclip a les Terres de l'Ebre, al Delta, on es veu clarament la regressió que està fent la costa a causa de la crisi climàtica. També hi ha algun tema social, com amb una cançó que es diu Rider, que està dedicada a aquests petits herois / esclaus urbans del segle XXI que van amb manguitos protegits pel sol a l'estiu. O sigui, la gent no és conscient quan demana un Uber Eats o un Globo així del que està contribuint realment. I, bueno, m'agrada parlar una mica de tot. La veritat és que potser un Pol Cruells una mica més intimista.
Pol, has trigat 5 anys a treure el disc des de que vas treure fanzina el 2019, em sembla, sí. Vas venir a Reusel també a presentar-lo. Hi ha molta pressió per treure música constantment?
D'alguna forma, sí, perquè estem en una societat que viu en streaming, que, pràcticament, que és un dels temes que trec el disc. Viure en streaming s'ha convertit en allò normal, no només pels joves, sinó per la gent més gran com jo, que ens dediquem a fer música o vendre qualsevol producte. Has d'estar contínuament present, potser una mica, en la vida dels altres, els possibles dos interessats en el que tu estàs oferint. I bueno, no hi ha pressió, sinó que la pressió te la poses tu una mica perquè veus que això és el que està passant, és el que s'ha de fer una mica. Si no estàs comunicant, desapareixes, realment.
Però entenc que has pogut sortir una mica d'aquesta pressió i t'has pogut prendre aquests 5 anys a dir, bueno, sí, estic amb els Amics de les Arts, però pel meu projecte personal... Calma.
Sí, quan tampoc ho petes, diguéssim, no tens aquesta pressió, saps? D'estar traient contínuament temes i tal. Tinc la sort de poder fer els discos que m'agrada, quan m'agrada, treure'ls com vull, amb qui vull, i no tinc aquesta pressió, com si tingués un segell discogràfic al darrere, pressionant-me per complir el contracte i aquestes coses que els hi passa als grans artistes internacionals, d'acord?
Ara em parlaves, Pol, que en aquest disc hi trobarem música, però sobretot lletres, en les que hi parles d'aquest canvi climàtic que ja el tenim a sobre, de les tecnologies amb aquest streaming. La música és compromesa i, si no, no és música?
No, que va. La música és, jo diria, un llenguatge o un estat d'ànim. Per tant, el compromís no té res a veure. Qualsevol diria, per exemple, la música, les grans bandes sonores de les pel·lícules de tot el món no és compromesa. Em refereixo que la música és gairebé un llenguatge, sobrepassa tots aquests aspectes socials, per mi, eh? La cançó... Ja més concretament, la cançó, si parles de la cançó, sí que és veritat que si jo, per mi almenys, si no estàs comunicant alguna cosa amb la teva audiència, pot ser que estiguis una mica fora del sentit que tenen les cançons. Val? Per això m'agrada, per exemple, cantar en català, que sé que és la llengua que parlen la majoria dels meus oients, per això m'agrada, doncs sí, treure temes socials i tot plegat, però no, hi ha de tot, eh? No, sí que és música, la música, sí, no és compromesa.
Pol, ens portes una guitarra.
Sí.
I jo tinc moltes ganes d'escoltar-te. Què ens toques avui?
Aviam, el disc comença amb una mena de bossa nova, una bossa amagada, que en dic jo, perquè ho és una mica, d'una cançó que es diu Xiu Xiu Ets Aixordador. I està dedicada...
Has intentat que el Siri et fes cas?
El Siri no fa
cas. Nanai,
has vist el vídeo, eh?
Home, l'hem posat aquí.
Va. És divertit, perquè intentes que això, que el Siri et faci cas...
Mira, perdona, Pol, per la gent que no sàpiga de què estem parlant, és això.
Reproducir Xiu-Xiuets Aixordador de Pol Cruells.
Lo siento, no te he entendido. ¿Podría repetirlo?
Sí.
Sí. Spotify.
Reproducir Xiu-Xiuets Aixordador.
De manera, eh?
Spotify.
A ver, Spotify.
Reproducir Xiu-Xiuets Aixordador.
En fi, no hi ha manera, eh?
No hi ha manera. I quan vaig dedicar-me, vaig decidir-me a gravar el vídeo, ja portàvem un quart d'hora intentant que reproduís Xiu Xiu Ets Aixordador.
Doncs mira, ni Siri de Spotify, en directe a la caravana, Xiu Xiu Ets Aixordador.
Junts no és ballar. Dos monòlegs no és parlar. Treure el tema ja no cal, ni escampar-ho sota veu. Si callant ho sobreentens. Fem del silenci un refugi i que ressoni dins la buidor. Fem d'aquest gest el murmuri d'un xiu-xiueig aixordador. Sé que ho veig igual que tu. i acceptar-ho no fa mal. Llesto els meus remordiments, a la dreta interrogants i a l'esquerra els arguments. Fem del silenci un refugi i que ressoni dins la buidor. Fem d'aquest gest el murmuri d'un xiu-xiueig aixordador. Fem del silenci un refugi i que ressoni dins la buidor. Fem d'aquest gest el murmuri d'un xiu-xiueig aixordador.
Escolta'm, Pol, fins a quin punt la música és un refugi per Pol Cruells?
Refugi. Ho és molt, ho és molt. La veritat és que et reconforta, t'inspira, et fa conèixer-te més a tu mateix i d'alguna forma t'explica com et relaciones amb la resta de la societat. I sí, ho és.
La pols sahariana transforma la neu. Xaloc i s'emporta el pitjor de mi, l'indolent.
Vinga, va, 4 minuts, no, 3 minuts i mig i arribarem a les 12 del migdia. Giró, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia als dos. Ara ja serà una cosa molt ràpida. Farem això per destensar i al final de l'entrevista 4 preguntetes incòmodes, respostes ràpides. Va. Estàs preparat, Pol?
Preparat.
La pregunta, després d'escoltar que la cançó es diu Silenci aixordador, aixordador, seria com portes això dels noms i si tens algun nom guardat al calaix que sigui tan, tan, tan estrany que no t'hagis atrevit a titular una cançó.
Un nom per una cançó?
Sí.
No, jo crec que aquest és el més difícil que he fet mai. No, no crec que em surti un nom més difícil que aquest.
No en tens cap guardat, que dius, no. Ai, la Siri tampoc em reconeixeria la cançó.
No, no, no. Així en plan ràpid, no.
Següent pregunta. El disc que ens estàs presentant és un disc que s'ha finançat a través de Verkami. Quant temps has estat batallant per aconseguir els diners suficients per...
Un mes.
Un mes?
Sí, 30 dies. Sí, 30 dies. Has d'apretar, però tampoc t'has de fer pesat, no? Vull dir que els amics són amics fins a cert punt. Crec que quan abuses ja es talla l'aixeta, no?
He de dir que em sembla poc, eh? M'esperava una resposta de dir mesos llargs. Ja. Següent pregunta. Això de ser de forma de tenir un vincle amb els amics de les arts tan gran, vull dir, ets el baixista, et juga a favor o en contra a l'hora de portar la teva carrera en solitari?
No et pots jugar en contra, de cap manera. Sí que és veritat que et pren temps, et pren energies, i això, bueno, ja has de batallar, diguéssim, però no et pots jugar en contra de cap manera.
Cap manera, eh? Deixem. Ens agradaria, això sí, ara que vas a presentar el teu nou àlbum, no sé si almenys el nom d'una següent cançó o d'un següent àlbum.
Ah, de fet, Planeta Miret havia de ser el nom del disc, sí, havia de ser el nom com d'un grup, val? Com d'un grup.
O sigui, els Amics de les Arts haguessin pogut dir Planeta Miret?
No, bueno, per què no? Sí, clar. De fet, és un bon nom, potser per un grup que fos de Sabadell, perquè és un nom una mica local. I els Amics de les Arts, tots sabem que van basar el seu nom en una entitat de Terrassa.
Sí.
Val?
No quadra. Terrassa-Sabadell...
No quadra. De fet, hi havia un altre nom pel disc, que era un altre jo, que també m'agradava, perquè volia explicar un altre... presentar-me d'una altra forma, i també Cop de Volant.
Cop de Volant.
Cop de Volant m'agrada com a nom de disc.
Home, per estar a la caravana i dir-se Cop de Volant, crec que la cosa sí que quaia més que Terrassa i Sabadell.
Deixa'm preguntar una cosa molt ràpida del Pol Cruells. El que ha passat avui amb Pedro Sánchez, com ho titularíem? Xiu-xiuets aixordador, un altre jo... O Cop de Volant.
Òpera o Rider, que és el nom d'una altra cançó, que també estaria prou.
Cop de Volant segur que no. Si jo veig aixordador potser sí, potser perquè és una mica llença la pedra i amaga la mà, no? O el potet, com era allò, la poteta del xai.
La poteta del xai.
Una cosa així.
Pol, on et veiem properament?
Estarem, el concert més gran que m'agradaria explicar a tothom que farem serà el Fresc Festival de Sabadell el 4 de juliol. Queden dos mesos, però serà un concert gran. Farem un format encara una mica més extens, diguéssim, amb 5 persones a l'escenari, i tinc moltes ganes que s'hi apunti tothom.
Queden dos mesos per anar a comprar les entrades, que després s'esgoten i no sabem ningú què ha passat. Pol Cruells, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la Caravana.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins ara. Són les